Aquest és un podcast del...
Super 3!
Història. Ara fa poc més de 1.200 anys, la història del Japó va fer un tomb important. Després d'unes dècades molt complicades i plenes de revoltes, l'emperador número 50 havia perdut el control del país. Per poder-se refer i recuperar el poder, se li va acudir fundar una nova ciutat i traslladar-hi tota la seva cort. Va triar un lloc ben bonic, envoltat de rius i muntanyes, on era fàcil d'arribar tant per mar com per terra. La va batejar amb el nom d'Eian Kyo. Sabeu què vol dir? Capital pacífica. Avui aquesta ciutat es coneix amb el nom de Kyoto i va ser la capital imperial del Japó durant més de 1.000 anys. Aquell nou temps de la història japonesa, que tot just començava, s'anomena Època Eian, com la ciutat, perquè va ser un temps força pacífic que es va allargar durant 4 segles.
Els nobles es van poder dedicar a cultivar les arts més exquisides, com ara la poesia, que es considerava l'ocupació més refinada de totes, perquè qui tenia un bon estil d'escriure versos demostrava que era culta i venia de casa bona. I aquí és on destaca la nostra protagonista d'avui. Una jove molt intel·ligent a qui apassionava escriure, una dona de la cort imperial que va esdevenir l'escriptora més cèlebre de la història del Japó i que va ser l'autora de la primera novel·la de la història. La seva obra es va fer molt popular i ella es va convertir ràpidament en un referent per als estudiants de literatura i poesia. Una dona que va fer història, vaja. Avui us presentem Murasaki Shikibu.
Situem-nos en aquell temps de pau i bonança de la història del Japó, l'època Eian, ara fa més de 1.000 anys. Com podeu suposar, al capdamunt de la societat japonesa hi havia l'emperador, però la veritat és que ell no manava gaire. Sabeu qui tenia el poder realment? Doncs una família de nobles que va acumular càrrecs i influència de mica en mica. Es deien Fujiwara, i durant més de 400 anys van ser els encarregats de tallar el bacallà a la cort. Resulta que, per tradició, l'emperador es casava sempre amb una dona de la família Fujiwara, de manera que, quan el sobirà tenia un fill, el criava la mare a casa seva. I l'avi i els oncles del nou emperador eren sempre del clan Fujiwara.
Els Fujiwara aprofitaven la vinentesa per col·locar tants parents com podien als càrrecs principals, fossin ministres, consellers o governadors de les províncies. Els nobles s'anomenaven a si mateixos Yokiito, que vol dir els bons. En canvi, a la gent comuna els deien Tadabito, que vol dir persones ordinàries. Ja veieu que no tenien manies i que eren una mica creguts, oi? Sigui com sigui, en una de les branques menors d'aquella família tan poderosa va néixer la nostra protagonista, la Murasaki. Va ser pels vols de l'any 973. Son pare es deia Fujiwara no Tametoki. Era especialista en llengua xinesa i va ser funcionari al Ministeri de Cerimònies i fins i tot governador d'una província. I el seu avi era el cèlebre poeta Fujiwara no Kanesuke, que va escriure algunes poesies que els japonesos d'avui dia encara reciten encantats.
Durant la seva infància, la nena va haver de patir un parell de cops molt durs. La seva mare va morir poc després que ella nasqués, i després també va morir la seva germana gran, que la cuidava. Així que el seu pare la va criar i educar ja des de ben petita, cosa que no era gens habitual en aquell temps. I la Murasaki va destacar de seguida per la seva intel·ligència. En aquella època, les dones no podien aprendre xinès, que era el llenguatge oficial del govern i de la cort japonesa, perquè es pensaven que no eren prou espavilades. Quina bestiesa, no ho sembla? Però com que el pare de la Murasaki era un erudit, o sigui, un home molt culte, ella va rebre una educació excel·lent.
Filla, ja saps que aprendre xinès està reservat als homes. No està ben vist que una dona en sàpiga.
Però jo vull saber llegir i escriure. Vull fer versos com l'avi.
Has anat a buscar un referent prou bo. L'avi és un poeta molt reconegut.
Va, que me n'ensenyareu.
Mira, farem una cosa. Com que el teu germà sí que n'ensenyarem, tu pots estar al seu costat i així també n'aprendràs. Et sembla bé?
Sí, gràcies, pare.
D'aquesta manera, la petita Murasaki va passar la infantesa absorbint com una esponja els clàssics de la literatura xinesa, que fins i tot molts adults trobaven difícils, i ben aviat va aconseguir una gran fluïdesa a l'hora de llegir i escriure. A la cort imperial, saber escriure era molt important. Heu de pensar que no escrivien només pel gust de fer-ho, sinó que era una manera de millorar la seva posició. Un bon poema podia obrir moltes portes, i a l'inrevés. Qui no era bo fent versos, en aquella societat ho tenia magre.
Per cert, no ho trobeu curiós que estiguem parlant tota l'estona de la llengua xinesa en lloc de la japonesa? Resulta que en aquell moment els nobles japonesos estaven embadalits per la cultura xinesa, que consideraven la més refinada del món. Sovint enviaven ambaixadors a visitar els seus veïns de l'altra banda del mar i també estudiants que aprenien tant com podien d'aquella civilització tan avançada. Imitaven el seu art i la seva religió, la manera que tenien de governar i d'organitzar la feina, els seus edificis i la forma de vestir. Però, just en aquest moment que us expliquem, durant l'època Heian, allò va començar a canviar. De mica en mica, la cultura japonesa es va anar separant de la xinesa i va anar desenvolupant una personalitat pròpia.
La Murasaki anava creixent, sempre apassionada per la literatura, i cada cop escrivia millor. Quan ja era una joveneta, l'any 999, es va casar. Bé, més ben dit, la van casar. Ja sabeu que fa anys, i en algunes cultures encara passa avui, els matrimonis els organitzaven els pares, i l'amor ben poc hi tenia a veure. L'home escollit va ser un noble amb una posició social semblant a la seva, del mateix clan familiar. Es deia Fujiwara no Nobutaka. La parella va tenir una filla, però dos anys després, la desgràcia va tornar a trucar a la porta de casa seva. El marit va morir de manera sobtada durant una epidèmia de còlera, que és una malaltia molt infecciosa.
Em sap molt greu. Sembla que la mort t'acompanyi. Primer va ser la teva mare, després la teva germana, ara el teu marit. T'acompanyo en el sentiment.
Gràcies. La vida és efímera, com les flors de cirerer que floreixen a la primavera.
Estàs bé?
Sí. Em penso que em tancaré en un convent per intentar trobar refugi en la ploma i la tinta.
Què vols dir?
Que la poesia també existeix per superar moments com aquest. El millor que puc fer és convertir el dolor en poesia, buscar la bellesa del record, escriure, escriure i escriure, però que no escriguin les meves mans, que ho faci la meva ànima.
Commoguda profundament, la Murasaki es va retirar de la vida cortesana i es va lliurar totalment a l'estudi i l'escriptura. És en aquest moment que va crear la seva obra mestra immortal, una narració en japonès que aleshores no tenia títol, però que es coneix com El relat de Genji, que és el nom del seu protagonista. Gràcies a un estil brillant i a les descripcions que fa d'allò que pensen els personatges, que són molt profundes, molts consideren que El relat de Genji és la primera novel·la de la història. Però això no és tot. Resulta que dins de la narració hi ha inclosos 795 poemes que els personatges s'escriuen els uns als altres. Com us hem dit, la poesia es considerava l'art més refinat i, com que la història passa a la cort, És normal que els protagonistes es comuniquin sovint escrivint-se versos.
Aquesta novel·la està formada per 54 capítols que la Murasaki va escriure sobre llarguíssimes fulles de paper plegades com un acordió. Perquè us en feu una idea, quan anys després el relat de Genji es va transcriure en format de llibre, va ocupar més de 1.300 pàgines. Al principi, la Murasaki va deixar llegir la novel·la als seus familiars més propers. I els va agradar tant que van començar a recomanar-la a tothom. De seguida es va fer molt popular i avui molts la consideren l'obra més important de la literatura japonesa de tots els temps.
La popularitat de la novel·la va fer que comencessin a circular llegendes sobre com s'havia escrit.
Diuen que la va escriure al temple d'Ishiyamadera.
Sí, jo també ho he sentit. I que l'escrivia de nit.
Sí, això m'han dit. Al costat del llac Biwa, sota la llum de la lluna que es reflectia a les aigües.
Oh!
Aquesta escena ha inspirat els pintors infinites vegades. Fins i tot, els pelegrins que visiten avui el temple els mostren el tinter del qual s'hauria servit l'escriptora. Tot i que sembla que aquesta imatge tan poètica de l'autora escrivint sota la llum de la lluna és més llegenda que realitat, perquè escriure 1.300 pàgines de nit és una mica fantasiós, no trobeu?
Per cert, sabem que Murasaki Shikibu no és el seu nom autèntic. Aquest és el pseudònim amb el qual va signar la seva obra, com era costum al Japó de l'època. Es creu que Murasaki, que en japonès significa violeta, feia referència al seu color preferit, el color que vestia habitualment i que, a més, també era el nom d'un dels personatges de la seva novel·la. Mentre que Shikibu era el nom del càrrec de funcionari que el seu pare va ostentar durant anys, abans de ser nomenat governador.
I què explica la novel·la? Doncs les aventures d'en Genji. Aquest noi és fill de l'emperador i d'una de les seves dones menys nobles. Però l'avi matern d'en Genji, que era l'home que donava seguretat a la seva mare en una societat força masclista, ha mort. Per aquest motiu, en Genji no té cap suport dins de la cort, tot i que son pare és l'emperador i se l'estima. Es guanya la vida com a funcionari del rang del govern i es casa amb la filla d'un cortesà poderós. Però, en paral·lel, té moltes aventures amoroses amb una pila de dones i, fins i tot, és el pare secret del nen que serà el futur emperador. Ja veieu que tot plegat és un bon embolic, tal com els agradava als nobles d'aquell temps.
Molt poc temps després que la Murasaki l'escrivís, el relat de Genji ja es considerava un clàssic, o sigui, una obra que tothom hauria de llegir. Es va convertir en una gran influència sobre els poetes, els pintors i els escriptors que van venir després. I la novel·la, a més, ha tingut molta importància per als historiadors, perquè ens ha permès conèixer com vivien els nobles en aquella època.
Fins que, un dia, el relat de Genji va arribar a les mans de l'omnipotent ministre Fujiwara no Michinaga.
Qui ha escrit aquesta meravella? Qui és aquesta Murasaki Shikibu?
La filla de Fujiwara no Tametoki.
Una persona amb aquest do mereix formar part de la cort imperial. La vull conèixer.
Ara mateix l'anem a buscar, senyor.
Gràcies.
I així va ser com el primer ministre va afegir la Murasaki com a dama de companyia a la cort de l'emperadriu Shoshi. Quan l'any 1008 hi va haver un canvi d'emperador, la nostra protagonista es va quedar a la cort, en aquest cas, com a dama de companyia de l'emperadriu Akiko. Sota el regnat del seu marit, l'emperador Ichijo, la cort estava ben plena d'enginy femení. Al cercle més proper de l'emperadriu també hi havia Izumi Shikibu, una altra poetessa excepcional. Aquestes dones figuren entre els noms més destacats de la literatura del seu país.
A més del relat de Genji, també conservem els textos que la Murasaki va escriure al seu diari. És un recull de la seva vida a la cort dia a dia. El va començar a escriure la tardor del 1008, quan l'emperadriu Akiko estava a punt de donar a llum, i el va continuar fins a les festes d'any nou del 1010. Gràcies a aquestes notes tan personals, podem conèixer una part de la vida i de les activitats diàries de Palau que no es mencionen en les cròniques històriques de l'època, I també coneixem la relació que va tenir la Murasaki amb les seves companyes escriptores de la cort.
La Murasaki va morir cap al 1013, quan devia tenir uns 40 anys. Gràcies als seus escrits, serà recordada per sempre. Va marxar feliç de saber que ens deixava un gran llegat. Murasaki Shikibu va convertir l'escriptura en el centre de la seva vida, perquè, tal com ella deia, les paraules poden ser més esmolades que una espasa i més suaus que una carícia. I més val que no diguem res més després d'aquestes sàvies paraules d'una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Murasaki Shikibu, escolta el proper episodi de Vam fer història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.